Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una, us informa Pau Massip. 7 de cada 10 dones catalanes tenen por de patir una agressió sexual quan van soles pel carrer i és de nit. Així ho diu l'enquesta del CEO, publicada avui. Un 52% tenen molta por de ser atacades sexualment quan caminen pel carrer de nit totes soles. Una xifra que s'enfila fins al 70% en les noies que tenen entre 18 i 25 anys. També hi ha un 19% de dones que tenen por, però una mica més moderada. Un tipus d'agressió amb un clar viatge de gènere, ja que només 2 de cada 10 homes tenen por de ser agredits sexualment quan van sols pel carrer de nit. Sobre altres delictes, 6 de cada 10 catalans pateixen per ser víctimes d'un robatori quan van sols pel carrer de nit. Però aquí també repeteix aquest viatge de gènere, i mentre només un 47% dels homes tenen aquesta por, la xifra s'enfila fins al 77% en el cas de les dones. També són 3 de cada 4 catalanes que tenen por de patir una agressió de qualsevol tipus, mentre que només són un 41% dels homes els que tenen aquesta angoixa. L'enquesta també recull que 1 de cada 5 catalans ha sigut víctima d'una estafa quan ha comprat per internet durant l'últim any. I el Parlament, Junts per Catalunya, demana una nova cimera sobre la sequera per acordar una estratègia conjunta de tots els partits per fer-hi front, atès que la previsió és que el govern declari la situació d'emergència la setmana que ve, quan la capacitat de les conques internes estarà al 16% o per sota. El president del grup parlamentari, Albert Batet, pensa que hi hauria d'haver un acord entre tots els partits per acordar les actuacions que cal fer, sobretot al món local.
President, per correspondre a la responsabilitat, no hi hauria d'haver una convocatòria d'una nova cimera al màxim nivell per bastir una estratègia de forma conjunta? Davant la crisi de la sequera, sol no és bon lloc, i sense aigua, encara menys.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no li ha recollit el guà perquè només hi veu un interès partidista en aquesta proposta. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha justificat que el govern espanyol inverteixi més a la xarxa de Rodalies de Madrid que a la de Barcelona. Durant una compareixença al Congrés, Puente ha apuntat que el Pla de Catalunya té prevista una inversió de 6.400 milions d'euros, mentre que el de Madrid de 7.100 milions d'euros, perquè les necessitats, diu, no són les mateixes. El ministre afirma que Catalunya té una xarxa de rodalies més desenvolupada que la de Madrid i que cal intervenir en una xarxa de Madrid que estava menys dotada que la catalana. I encara en política, Gerardo Pisarello defensa les esmenes sobre la llei d'amnistia que van aprovar ahir al Congrés. El diputat dels Comuns defensa els canvis per evitar el boicot d'alguns jutges a la resolució política del procés. Pisarello, que també és vicepresident primer del Congrés, ha assenyalat directament el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón. Considera absurd definir de terrorisme la manifestació a l'aeroport convocada per Tsunami Democràtic. Pisarello ha parlat a Televisió Espanyola.
Cualquier persona que viva en España, que sepa lo que ocurrió con ETA, que sepa lo que ocurrió con los GAL, que sepa lo que ocurrió con los atentados de la Rambla, puede tener muchas discrepancias con lo que ocurrió en Cataluña en estos años, pero intentar situar esto en el ámbito del terrorismo, ya digo, es una auténtica barbaridad.
El diputat dels Comuns ha dit que el Partit Popular està en minoria i ha acusat directament al partit d'Alberto Núñez Feijóo d'utilitzar jutges afins per combatre l'amnistia. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Després de molta demora, ja ha començat el duel de quarts de final entre l'alemany Zverev i Carlos Alcaraz, segon i sisè del rànquing ATP, s'enfronten per una plaça a les semifinals de l'Open d'Austràlia. En aquest cas, el marcador és favorable a l'alemany, s'ha fet amb el primer set, ara mateix el segon 2-3 favorable al de Múrcia. Qui guanyi de tots dos es veurà les cares amb el rus Medvedev, número 3 del món. A l'altra banda del quadre, Djokovic s'enfronta a l'italià Jannik Sinner. Per tant, Alcaraz i Djokovic, que només es creuarien en una hipotètica final. El servit defensa el trofeu que va guanyar l'any passat. En futbol, a 1:15 ha començat l'amistós entre el Lleida i l'Andorra, un amistós que servirà per donar minuts als jugadors menys habituals de l'equip d'Eder Sarabia. Ara mateix el resultat, superant la mitja hora de joc, és de 0-0. Els andorrans ocupen places de descens i diumenge s'enfronten a l'Elx, que es troba en una còmoda novena posició. També diumenge juga el Lleida Esportiu, que rep al camp d'esports l'Alzira, mentre colidera juntament amb Europa i Hercules el grup 3 de segona federació. I un darrer apunt, en futbol internacional, el president de la UEFA, Ceferin, ha mostrat la seva preocupació per la seguretat durant l'Eurocopa de 2024. Admet que el món, diu, s'està tornant boig. Creu que els estadis són segurs, però que els aficionats ompliran totes les ciutats i pobles d'Alemanya. Això sí, ha donat un missatge d'optimisme per la col·laboració que té la UEFA amb les autoritats del país.
Moltes gràcies, Pol. Tornem amb més notícies a les dues, a l'Estel Migdia, amb Xavi Toscano, i ara us deixem amb la darrera hora de la caravana amb Joan Trias.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Gairebé 7 minuts que passen de la una del migdia. Mireu, avui fem un carretera i manta diferent. Avui no ens acompanya en Diego Gómez, sinó que parlarem d'altres coses. I ara us diré una sèrie de paraules. I si les coneixeu, és que sou dels meus. Són, per exemple, els fogarons, les xirimies, les ximbombes, els glossadors, els cantadors. Us sona tot això? Si la resposta és sí, sabeu que m'estic referint a la ja tradicional festa dels Foguerons de Gràcia, que ja la tenim aquí a tocar. Pels qui no ho teniu clar, us explico que ja fa més de 3 dècades que el darrer cap de setmana de gener els carrers i les places de la Vila de Gràcia de Barcelona s'omplen amb la tradició dels Foguerons de Sant Antoni de Sa Pobla. Es tracta d'una tradició importada de Mallorca que ha calat, i de quina manera, en el calendari festiu graciesc, i que s'ha acabat convertint en la festa major d'hivern d'aquest barri. La festa es fa motiu de la Diada de Sant Antoni Abat, el 17 de gener, que es presenta normalment acompanyat d'un porquet, perquè popularment se li atribueix la curació d'un garrinet. És per això que se'l considera protector dels animals, com segur que sabeu. Per conèixer una mica millor com es prepara aquesta festa, ja podem saludar a la Sara Peralta. Ella és membre d'una de les entitats de la Federació de Foguerons de Gràcia, concretament la del CAT, la del Centre Artesà Tradicionario. Sara, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia a vosaltres per explicar aquesta festa tan nostrada i tan bonica. Ai, Sant Antoni, ja és aquí, se prepara
bona festa. Sara, ara jo tractava d'explicar-ho, però segur que tu ho fas molt millor, eh? Per tant, quin és el significat i el sentit de la festivitat dels Foguerons de Sant Antoni de Sa Pobla a Gràcia?
El fet de Sant Antoni és una festa molt arrelada al Principat i principalment a Mallorca. Vull dir, les fogueres, el foc, aquí a Barcelona els Tres Tombs, per la qual cosa Sant Antoni ja era un sant protector que era molt proper a la nostra tradició i a la nostra cultura popular. Uh-huh. El fet de que vingués amb el fogueró, aquest foc, que també és molt emblemàtic, recordem Sant Joan, ha fet que aquí a Gràcia tinguéssim una estima especial. I més de la mà de qui ho va fer possible, que va ser Antoni Torrents. És aquest farmacèutic pobler que, com molts altres nois i noies, tenia els fills estudiant a Barcelona i va pensar que en plena època d'exàmens com podien no estar a les festes del seu poble. Sí. Ell va aterrar aquí a Gràcia. Coneixes que Gràcia és un entorn molt associatiu, molt participatiu, molta activitat cultural i social, i de seguida va trobar un entorn favorable que van dir que sí, sí, que endavant, que aquesta festa la teníem que defensar i promoure. Això fa 30 anys, com tu has dit, 32 edicions, i encara hi som.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quin és l'èxit d'una festa com aquesta? Per què funciona tant una festa com aquesta?
Jo crec que parla de nosaltres, parlen de compartir música, parlen de compartir glosa, parlen també de compartir gastronomia. Una de les virtuts dels Fogarós és que es torra allà el pa, la sobrassada, la botifarra, i d'això fas una festa també, que passeges pels carrers acompanyant doncs, qui fa la glosa, qui fa ximbomba i qui fa xerimia. I a més que s'hi pot sumar tothom, no té edat, no té condició, tant els que són nouvinguts, que pregunten què està passant, com els que ja fan d'aquesta festa, ja dic, una festa arrelada com és la Festa Major d'Hivern, que ja forma part del protocol festiu de Gràcia.
Ara que ens parlaves de arrelament i d'aquestes més de 3 dècades, Sara, com descriuries la manera en què la tradició mallorquina precisament ha arrelat a la Vila de Gràcia?
Jo crec que perquè hi ha una voluntat de que la festa, que és nouvinguda, pugui transformar-se i fer-nos a la nostra. Les noves generacions, comentàvem amb el Toni Torrent, no només no volen participar-hi, sinó volen ser protagonistes organitzant noves activitats i noves propostes culturals. D'aquí que la festa no només sigui a la Cercavila, amb les colles de diables, no només siguin els foguerons, no només sigui la trobada gastronòmica, sinó que des del 17 fins al 28 hi ha un seguit d'activitats continuades a diverses entitats a Gràcia, i que enguany cada vegada hi ha una proposta nova i diferent, per la qual el programa és molt intens i és molt dens i és molt plural, sempre amb el fil conductor de la cultura de les Illes Balears i de Mallorca.
Ara ens ho deia la Sara, eh? Ara de seguida parlarem també dels foguerons, però no us podeu perdre tampoc el dissabte 27 de gener aquesta cercavila de la coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia i les entitats mallorquines com els Diables del Bopàs, una cercavila que acaba precisament amb l'encesa del fogueró a la plaça Virreina a les 9 del vespre, i que val molt, molt la pena de veure, com tota la resta d'activitats que feu al barri de Gràcia. Coneixent la història de la festivitat importada de Mallorca, quin diries, Sara, que és el moment emblemàtic d'aquesta festa? Aquell moment que dius, ostres, és que això ho resumeix tot.
El cerimonial passa pel que deies, l'encesa de la foguera de Virreina. És l'encesa del foc, i ho fa el Toni, amb tot aquest simbolisme que se suposa. A més, està acompanyat dels representants de les administracions que també ens representen a nosaltres i de les entitats cíviques. I això es fa a l'arribada de la cercavila, en què també estem en un moment de lluïment de totes les colles, dels tingrellers, i que és el preludi després del concert de Ball de Bota a la mateixa plaça. Potser aquest és el moment més emblemàtic i simbòlic. Pel fet de que encés la gran foguera, però que, com també ho és per molls, doncs, el fet del tast i la glosa i l'ou de la sobrassada, que se celebra al CAT el dijous, que ho va fer el gastrònom Pere Tàpies, li va dedicar uns versos a la sobrassada.
Boníssim.
I amb aquesta glosa, a partir del Mateu Xurí, doncs, tots els glosadors doncs, fan el cant improvisat, que també és un senyal identitari. Però també, com et deia, aquesta suma d'entitats fan que enguany doncs, els 25 anys de l'Espai Mallorca a Barcelona presentin doncs, el que han fet durant tot aquest temps com uns agents culturals de la tradició i la cultura de les illes aquí. Per tant, ja ho veus, és anar sumant i anar sumant, i això és el que fa que, com deies tu, per què hi ha aquesta estima per aquests foguerons a Sant Antoni, a Gràcia.
Sí. Ens ho deies també, Sara, més de 32 anys fent-se aquesta festa al barri de Gràcia, aquests foguerons. Ha canviat molt des de llavors? És a dir, és una festa que ha evolucionat?
Jo crec que ha canviat en tant i quan nosaltres també mirem la cultura popular com una trobada enriquidora, i que no és inamovible. Evidentment que la tradició i el fil hi és present. Ens hem hagut d'adaptar, compte que hi ha hagut una pandèmia, els horaris en què anem al cinema, al teatre, els concerts també han canviat, el fet de viure al carrer i a les places també està canviant de fa molts anys enrere, però està canviant la societat, estem canviant nosaltres, i per la qual cosa també canvien, no? Algunes de les característiques del Fogarons, però no el per què ho fem. Jo crec que això no varia.
Ho dèiem abans, no sé si oficialment podem dir ja que els Fogarons són la festa major d'hivern del barri de Gràcia.
Sí, ho podem dir.
Sí, eh?
Ho podem dir perquè està en el protocol festiu de Gràcia, per la qual cosa hi ha tant les colles de cultura... Tu parlaves abans que nosaltres, el CAT, participa amb la federació. Uh-huh. És aquesta també una de les grans encerts. Vull dir, en aquesta federació hi ha la coordinadora de colles de cultura, hi ha la Fundació Festa Major, amb la qual tens tota la xarxa de carrers que organitzen la Festa Major a l'agost, que també estan interpel·lats i també estan promovent aquesta festa. Està una societat gastronòmica, el Cargol Graciós, que està promovent tot el que és aquest entorn de menjar, de coure i de gaudir de la gastronomia. I és també el que és la Federació de Colles de Sant Marí, també una festa molt, molt propera a nosaltres, i el Bopàs. Que
ja la tenim a tocar, per cert.
Sí, per això i també el Bopàs, que és l'entitat de Mallorca, de Sa Pobla, que també doncs, és el nostre referent. No? Aquesta suma d'entitats molt plurals, perquè al darrere d'aquestes entitats hi ha molta gent que està fent festa de forma continuada a Gràcia, també és una mica aquest èxit que tu em preguntaves del per què. Doncs, perquè hi ha molta gent ja que venim d'una activitat festera, festiva i de cultura popular, que organitzar aquesta ja és part de nosaltres mateixos, no?
Ho dèiem també abans, que la Sara Peralta és membre d'una de les entitats, ara ho destacava, de la Federació de Fogarons de Gràcia, concretament l'ALCAT, el Centre d'Arts Tradicionaris. Sí. Qui conegui l'ALCAT sabrà que val molt, molt, molt la pena, perquè està totalment implicat en la música tradicional i popular dels Països Catalans. Suposo que en aquesta festa també hi podrem escoltar, Sara, el que és molta música de la cultura mallorquina, no? No sé què podrem trobar en aquest sentit.
Sí, com et feia referència abans, a Virreina hi ha sempre dos grups de Mallorca en què fan tot el seu repertori, principalment el que és el Ball de Bot, que està molt, també té molts adeptes. Aquí a Catalunya hi ha moltes entitats que fan tallers i és una dansa, un tipus de ball que és molt compartit i molt estimat. Per la qual cosa, allà n'hi haurà Sedàs i Sonador Sonat. I en el cas del CAT tenim la sort de que la Júlia Colombi va presentar el seu nou projecte. La Júlia és una dona de Valldemossa, mallorquina, amb la qual està fent ara un treball excepcional, i tenim, doncs, ja dic, la sort de que voldrà presentar doncs el seu primer disc, Miramar, que entra dins del circuit folk també amb Andarroc. I després Sedàs farà la segona part amb el que és el Ball de Bot. Sempre hi ha aquesta mirada. Ja hi era, d'inici. I l'essència del CAT era sempre mirar cap a Mallorca, mirar cap a les illes, València, els entorns propers de llengua comuna, i com no podia ser, doncs, en aquest cas, doncs, aquestes primeres figures de la música de les illes.
Ara sí, per últim, Sara, per tota la gent que ens estigui escoltant i que no hagi visitat mai el que són els Fogarons, per què els diries que no s'ho poden perdre? Per què els diries que és una festa que no es poden perdre i que hi han d'anar sí o sí?
Jo, perquè és una festa compartida, perquè és una festa que no es clou, que no te l'has de mirar, sinó que de seguida t'hi trobes interpel·lat a formar-ne part, no? I aquesta és una de les virtuts que tenen aquestes festes o la cultura festiva que en parlem sempre, no? Que no pots ser un espectador i que estàs darrere la tanca i et mires com altres canten, com altres ballen, com altres couen, no? La sobrassada, com altres caminen i parlen i celebren. Jo crec que això és una mica el que nosaltres hem de presentar. Una festa participativa, inclusiva, per públics molt diversos, grans. Hi ha activitats de matí, com poden ser titelles, de tarda, com pot ser recitals de poesia, presentació de contes. Precisament s'estrenarà un conte que han fet una escola de Sa Pobla i el presentaran aquí, com també la nit, no? amb els Fogarons, o la tarda mateixa amb les cercaviles. Llavors jo crec que sempre tens aquest racó on tu dius aquí estem bé i aquí ens hi quedem i amb la colla, amb els amics, amb la família.
Serà Peralta, membre de l'entitat de la Federació de Fogarons de Gràcia del Centre Artesà Tradicionarius. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres a la caravana de Ràdio Estel. Nosaltres segur que hi som allà gaudint d'uns fogarons que de veritat valen molt la pena. Una abraçada ben gran, Sara, a tu i a tots els gràcies i gràcies. Que vagi molt bé i bona festa.
Gràcies. Visca Sant Antoni.
Minuts que passa de la una del migdia i seguim obrint temes a la caravana perquè, si recordeu, ahir us vam informar que, segons el darrer balanç de sinistralitat presentat per l'Ajuntament de Barcelona, l'any 2023 es van produir un total de més de 6.000 accidents, dels quals en nombre de ferits són 8.753. Una dada molt preocupant perquè d'aquests ferits 20 van morir en accident de trànsit i, atenció, perquè 9 n'eren vianants. Per parlar sobre aquestes dades, que també en teníem ganes un dia com avui, a la caravana ens acompanya Joan Esteve de Ordal, portaveu de l'entitat Catalunya Camina. Joan, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Joan, bon dia. Doncs de seguida parlem amb en Joan, que s'ha tallat la connexió, però de seguida el tornem a tenir amb nosaltres. Mentrestant, però una mica de Ed Sheeran a Barcelona, que de veritat que val molt la pena escoltar-lo sempre. Ara dèiem que volíem parlar, segons l'últim balanç de sinistralitat presentat per l'Ajuntament de Barcelona l'any 2023, en què es van produir més de 6.000 accidents amb un nombre de ferits importantíssim, més de 8.700. Van morir 20 persones, i atenció, perquè 9 d'aquestes 20 persones eren vianants, i dèiem que volíem parlar d'aquestes dades, i avui a la caravana volíem saludar ni més ni menys que Joan Esteve de Ordal. Joan, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies per trucar, bona tarda.
Dilluns l'Ajuntament de Barcelona, com dèiem ara, presentava l'últim balanç de sinistralitat. Parlem dels accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona i la xifra negra precisament són aquests 9 vianants morts. Què està passant als carrers de Barcelona, Joan?
Bueno, està passant com està passant a tot el món. És una lacra mundial, això dels accidents, atropellaments i morts, i aquesta és la situació que tenim a nivell mundial. Pensa que a nivell mundial hi ha més d'un milió de persones mortes cada any. Per tant, quan posem la televisió i veiem aquestes dades de guerra, que hi ha 20 morts, que hi ha tantes situacions crítiques, també hem de pensar que cada dia aquí a la ciutat de Barcelona hi ha més de 3 atropellaments. Que poden ser...
Cada dia hi ha més de 3 atropellaments a Barcelona? Sí.
Durant l'any hi ha 1.100 o 1.200. Depèn, no tinc la data exacta, però hi ha més de 1.000 persones atropellades a Barcelona cada any.
Déu-n'hi-do.
Per tant, aquí tenim una situació crítica, i el que jo crec que també ens sap una mica de greu, en el sentit de que quan ens diuen les dades, es diuen que els vianants no ho veiem als semàfors i que ho veuen al carrer fora de l'espai assignat, no? I això realment és una mica com criminalitzar la situació dels vianants, no? Que som els culpables. Uh-huh. I realment, a la majoria de desplaçaments de la ciutat, més del 40% del mode de transport a peu és el que més tenim en aquesta ciutat, no?
Precisament, Joan, vosaltres des de l'entitat Catalunya Camina, un dels vostres objectius és, precisament, com dèiem, la defensa dels drets dels vianants i la millora de la qualitat de vida diària. Deixa'm preguntar-te si, observant aquestes dades, creus que Barcelona està perdent aquest dret?
Bueno, estem en una situació constant, no? Jo crec que estem remuntant dades d'anys anteriors i, per tant, alguna cosa hauríem de fer, no? El disseny de la ciutat està canviant, aquest nou urbanisme tàctic en què està afavorint els desplaçaments a peu, però no acabem d'afinar bé, no? I per què també ens estan constantment dient que el vianant és el que està creuant indisciplinadament? Potser no tenim les condicions. I com hem vist i com s'ha publicat, el carrer Aragó també és un dels punts més importants d'accidentalitat. I, per tant, nosaltres entendríem que aquest carrer hauria de tenir una reforma integral. Aquests 3 o 4 quilòmetres que tenim del carrer Aragó, en què tenim unes fases semafòriques en què no afavoreixen el pas dels vianants i que, a més, els vehicles molts no respecten a l'àmbar d'aturar-se. I, per tant, quan un vehicle se li posa en àmbar, recorre aquests 60 metres fins a l'altre costat del carrer i en aquests moments ja estan creuant vianants. Per tant, aquí hauríem de fer una revisió i una reflexió de totes aquestes cruïlles que tenim en aquest entorn, que són les més perilloses, no?
Per tant, el que hauríem de revisar, Joan, és precisament aquest... posem entre cometes, perquè no sé com dir-ho, aquest temps dels semàfors?
Bueno, els semàfors aquí a Barcelona tenen un temps de verd, un temps de vermell, i per tant aquí hi ha un repartiment d'aquests temps, uns els dediquen als vehicles i altres els dediquen als vianants, no? En aquest cas, jo crec que el cicle semafòric és la suma dels dos, és de 90 segons, doncs al vehicle li dediquen 50 i el vianant la resta, o depèn de les intensitats. Per tant, aquí hauríem de fer una reflexió. Però no només és el temps, perquè, clar, hem de creuar aquests 20 metres que té el carrer Aragó, i la velocitat depèn de cada persona. Vull dir, no totes les persones podem fer aquest 0,8 metres per segon, sinó que hi ha moltes persones que van a poc, i no els hi dona temps. I hi ha com una certa ansietat. Per tant, aquí nosaltres diríem que, i a més, el carrer Aragó s'ha complicat amb aparcament de motos, carrer i bicicleta, per tant, tenim una crispació i una agitació important. I el problema també principal d'algunes d'aquestes cruïlles és que, per exemple, analitzem val més en Aragó, doncs quan val més obre el seu semàfor en verd, pot girar carrer Aragó, gira a la dreta i pots creuar amb àmbar. Aquest àmbar es comparteix amb el vianant i això és sumament perillós, perquè tenim 5 carrils de circulació i tant els vianants també estan passant i hi ha una crispació. El que voldríem nosaltres és que el verd del vianant fos per verd del vianant, no compartir la fase amb els vehicles i, a més, que tinguéssim un temps prudencial per poder creuar amb dignitat. I aleshores també analitzar el tema de les velocitats. Ja en moltes d'aquestes cruïlles ja tenim un radar semafòric, però jo crec que no és suficient i que s'ha de fer una reforma també del xamflar d'aquestes cruïlles de l'Eixample que penalitza molt el desplaçament a peu.
Abans ens ho deies, Joan, ja fa temps que ens estem intentant acostumar tots plegats a ser una Barcelona on també hi circulen bicicletes i ha aparegut encara un altre nou vehicle, que és el patinet elèctric. No sé si tot plegat ha fet que empitjori una mica.
Bueno, també és cert, és curiós que com a causa d'aquest augment d'accidents en el tema de la bicicleta i patinet és l'augment que hi ha hagut d'aquest mode de transport. Aviam, si hi ha un augment del mode de transport, hi ha d'haver més accidents? No necessàriament. Per tant, aquí tenim que tenir alguna cosa que no estem fent bé. La bicicleta estan ara planificant carrils bicicleta pràcticament per tota la ciutat. Aquests carrils bicicleta, alguns estan ben dissenyats i altres estan posats, jo diria, amb calçador perquè, diguéssim, que hi passi la bicicleta amb unes certes condicions de seguretat. Però també hem de tenir clar que aquesta convivència s'ha de fer a baixa velocitat. I aquí és on tenim el hàndicap més important. La ciutat de Barcelona ja la van dissenyant a 30, però hi ha molts carrers que a part de 30, de 40, 50, 60, s'hi podria anar perfectament. I aquí també ens està causant aquest trastorn. El que diria des de l'associació és que reclamem també un nou pla estratègic de transport públic, no internament, sinó per tota la gent que està captiva de venir a la ciutat de Barcelona en vehicle privat. Per què? Perquè no té més alternatives. Perquè el transport públic en algunes zones sí que està correctament dissenyat, però en algunes altres no tenim aquesta forta oferta per poder cobrir tota aquesta demanda. I la gent què fa? Bé, amb cotxe, si no fes cendres, els dematís, els caos que tenim a les entrades de Barcelona per poder accedir-hi al lloc de treball. Per tant, aquest caos també genera un nerviosisme. El conductor està superagitat i és agressiu moltes vegades, i aquí hi ha aquesta convivència difícil que la ciutat de Barcelona ha d'anar arreglant. Diríem que la ciutat de Barcelona presenta unes bones condicions als vianants. Jo no dic que no, però hi ha alguns temes de passos de vianants que s'haurien d'adequar a aquesta nova mobilitat, no? Donar més temps al vianant i menys al vehicle, no?
També ens ho deies abans, Joan, que com a portaveu de l'entitat Catalunya Camina, demaneu revisar les fases semafòriques del carrer d'Aragó de Barcelona per reduir la sinistralitat dels vianants. Ara em deies que també reclameu un nou pla estratègic de transport públic. I heu pogut parlar amb l'Ajuntament de Barcelona de tot plegat?
Bueno, l'Ajuntament de Barcelona és receptiu i, evidentment, està a favor d'aquesta mobilitat sostenible i dissenyar una ciutat que estigui ambientalment protegida. I, per tant, està creant unes reunions tècniques amb la taula de mobilitat i que, d'alguna manera, sí que escolta aquestes aportacions que fan. Però també tenim que tenir clar, perquè hi ha una forta demanda d'anar amb cotxe per la ciutat, no? I aquesta necessitat pues, està generant aquest conflicte. Fixa't tu que aquestes pacificacions que s'han fet a la ciutat de Barcelona inclús han estat censurades i d'alguna manera tampoc han sigut ben acceptades, no? En alguns sectors, no? Inclús hi ha hagut un jutge que ha dit que tornem al carrer Consell de Cent, que el tornem a deixar com estava, no? Vull dir, fixa't tu la pressió que també té que tenir l'Ajuntament de Barcelona pel lobby del vehicle, no? I, per tant, aquí tenim que buscar aquest equilibri. Però està clar que la ciutat ha de ser de les persones, perquè, com ja t'he dit abans, Joan, la majoria dels desplaçaments del mode de transport principal de la ciutat de Barcelona és a peu. Més del 42% dels desplaçaments que es fa a la ciutat de Barcelona fan a peu. En cotxe només és el 14%. I, per tant, el repartiment de l'espai aquí jo crec que està mal ajustat, no? Ja s'està fent coses i s'estan fent petits avenços, però jo diria que hem de apretar més, perquè si no aquestes dades, 9 vianants morts, més de 1.000 persones atropellades, els motoristes també estan patint aquesta situació, i sembla que els que tenim un comportament malament som els vianants, les bicicletes, que som el mode sostenible que hem de tenir a la ciutat, no? De prioritzar, no?
Joan Esteve d'Ordea, el portaveu de l'entitat Catalunya Camina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana i explica'ns-ho tot plegat. Nosaltres que ho seguirem també des d'aquí, des de Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Vinga, gràcies, adeu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Gairebé 5 minuts que passen de 2:15 del migdia, hora de la Girocleta. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Va, què ens portes avui?
Doncs mira, avui, 24 de gener, Saps de què és el dia? Sí, clar que ho saps, clar que ho saps.
Home, ho hem explicat abans, però segur que hi havia gent...
Malament, eh?
Que s'ha perdut, això.
Malament si no ens escolten des de primera hora, molt malament. Doncs avui, 24 de gener, és el dia del punt volat, que perquè ens entenguem tots és la L geminada.
Punt volat, eh? M'agrada molt aquest nom a mi.
És, sí, també és nom de disc, no? De cançó.
És nom d'un punt una mica nat de l'ala. Saps el que et vull dir?
Punt volat.
Punt volat.
Un punt de línia. No, dia de punt volat, la L geminada.
Sí.
A mi m'agraden molt les paraules que porten L geminada, t'he de dir.
Sí.
Són boniques.
Sí, sí, sí.
Ara anava a dir-ne una que precisament crec que no em porta i dic millor.
Ai, són excel·lents.
Excel·lents, exactament. Bé, o sigui, avui dia del punt volat la gent celebra moltes coses, llavors qui també ho ha celebrat són uns estudiants a quart d'ESO de l'Institut Alexandre de Riquer de Calaf, que el que han fet és prou curiós perquè s'han dedicat a caçar L geminades.
Boníssim, això.
Caçadors d'L geminades, com a concepte...
Cert, Calaf a la Segarra, eh? T'ha quedat clar, això,
sí,
eh?
Sí, ja sabem que no és el Garraf. He tingut un petit lapsus mental, era molt aviat al matí, llavors, Calaf a la Segarra. Perquè és que, a més, o sigui, ho he confós per una cosa que també estava malament. Ho he confós amb Calaf i que tampoc està al Garraf. Llavors, tot un despropòsit.
Calaf, a més, que té una plaça enorme amb un campanar que val la pena visitar tot Calaf i quedar-s'hi a dinar per allà, que, de veritat...
Si menja bé, sí, campanars de Catalunya, tot perfecte. I a part, tenen un institut on tenen alumnes que cacen L geminades. Mira. O sigui, s'hi ha d'anar, si més no. Llavors, ara, per tots els que ens esteu escoltant, que potser us pregunteu a veure com es cacen L geminades.
Bona
no,
pregunta.
Si més no, és una mica curiós, això. Doncs resulta que aquests alumnes han rastrejat les webs de 3.000 centres escolars catalans per veure si cometen errors o no a l'hora de posar L geminades. Llavors, es veu que les han anat analitzant una per una, o sigui, feinada n'han tingut. Llavors, qui millor per explicar-nos tot el que han fet, no?, que el professor de tecnologia d'aquest institut, que es diu Roger Codina Comelles, que ha seguit molt de prop tota aquesta iniciativa i que a aquesta hora ens està escoltant. Roger, bona tarda.
Hola, bon dia.
Bon dia, bona tarda. Què s'ha de dir? A la 1:36, què es diu? Bon dia o bona tarda?
No ho tinc clar, jo encara dic bon dia.
Doncs bon dia, si diu bon dia es queda. Escolta, a veure, explica'ns una mica com surt aquesta iniciativa i com uns alumnes es poden convertir en caçadors de les geminades.
Bueno, la iniciativa va ser una mica ben de casualitat, podríem dir, vull dir, perquè vam conèixer la iniciativa del Dia del Punt Volat, una mica de casualitat a través de les xarxes socials, a través de Twitter... I el conèixer que existia aquest dia, doncs va ser el que ens va fer saltar l'espurna de dir, ostres, podríem muntar alguna cosa per poder aplicar tot el que estem treballant a l'aula. Això és una assignatura on els ensenyem a programar amb llenguatges textuals i a començar a treballar amb dades. I normalment sempre treballem amb temes més científics, per dir alguna cosa, i feia temps que buscàvem algun projecte per aplicar-ho més a altres àmbits, com és l'àmbit lingüístic.
O sigui, és programació i llengua, no?
Perdona.
Programació i llengua. És una assignatura de tecnologia on els alumnes aprenen a programar i el que heu volgut fer és també incloure-hi doncs, un apartat més lingüístic que no sigui tan tecnològic, no? Perquè m'entengui.
Correcte.
I llavors què han fet els alumnes?
Llavors els alumnes durant el Nadal van a desenvolupar el programa informàtic. Tot el primer trimestre hem estat treballant aquest llenguatge que és el Python, i ho han hagut d'aplicar en aquest programa informàtic que l'han desenvolupat durant el Nadal. I al tornar del Nadal, doncs, vam utilitzar aquest programa, que és un programa que llegeix el contingut de pàgines web, doncs vam utilitzar aquest programa per llegir aquestes 4.000 pàgines web de centres educatius de Catalunya.
I el programa, a veure si ho hem escoltat bé, Roger, aquest programa també l'han creat els mateixos alumnes.
Sí, l'han creat els mateixos alumnes. Boníssim. Jo, quan van tornar els alumnes, això sí, ja els hi vaig dir, podeu utilitzar el ChatGPT. El ChatGPT, per d'escriure i tal, també és molt bo fent codi. I els hi vaig dir que es podien ajudar tranquil·lament amb el ChatGPT. Llavors, ells, tornant de Nadal, em van portar unes propostes de codi i jo els hi vaig acabar de revisar i acabar de polir alguna cosa que fallava.
El fet, Roger, de que el programa es digui Python, ja que estem parlant de L geminada, ve d'empaitar?
Uau!
Bona, aquesta.
Uau!
Python és el llenguatge. fa servir.
Hagués estat màgic, sí? Roger, hagués estat màgic.
Hagués estat excel·lent.
Ara.
Escolta, Roger, fem una cosa. Jo crec que tu, crec no, sé, de fet, que estàs molt ben acompanyat per un d'aquests alumnes que ha desenvolupat aquest programari, que ha estat caçant les geminades. Llavors, com que ens ho explicarà molt millor ell, si vols, saludem... Fem una cosa, passa-li el telèfon.
Li passo el telèfon.
Sí, passa-li el telèfon. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Abde. Escolta, ara estàvem parlant amb el teu professor.
Sí.
Llavors, vull que també m'ho expliquis tu, a veure què heu fet exactament. Ens ha dit que heu desenvolupat un programari i que heu anat caçant les geminades i de diferents webs de centres escolars de tot Catalunya. Llavors, escriuen bé els centres escolars a les seves pàgines web o escriuen molt malament? Quines han estat les conclusions?
Generalment escriuen bé. L'única cosa que ens ha quedat molt l'atenció és que, per exemple, la paraula col·le ja ens ha estranyat perquè ha sigut en webs de col·legis. La paraula col·le l'han escrit malament 1.238 vegades.
No, no.
Mare de Déu.
No pot ser, però si són col·legis. Ostres. O sigui, aquest ha estat l'error més comú, Abde, col·le? Ai, crec que l'hem perdut. L'hem perdut. Sí. No, mira,
no,
Abde, dèiem si col·le ha estat l'error més comú que heu detectat.
Sí, ha estat l'error més comú i amb diferència.
Amb diferència. Quantes vegades has dit?
1.238.
1.238 vegades. Llavors, un altre dels errors més comuns que heu detectat, quin és, a part de col·le?
Excel·lència.
Oh, ostres, em sorprèn que a les webs de centres educatius els errors més comuns siguin col·le i excel·lència, si més no. Llavors, en general, que heu trobat? Que hi ha més paraules que haurien de portar i la geminada i no l'escriuen amb la geminada, com per exemple col·le, entenem que l'han escrit sense i la geminada i va amb la geminada, o al revés?
No, ha sigut, com has dit al principi, que la gent, en comptes d'escriure amb la geminada, l'escriu sense.
I tu, Abde, podries dir que ara ets un expert amb les geminades o no?
Sí, es podria dir.
Sí? Doncs mira, fem una cosa, ho anem a provar. Abde, estàs a l'altra banda, no? Hola?
Hola, sí.
Vale,
sí,
vinga, estigues ben atent, estigues ben atent. T'he de dir una cosa. Ara farem un petit joc, no t'espantis, de debò que és prou fàcil i tu m'acabes de dir que ets un expert també les geminades i llavors no hem de patir. Només et dic que si les encertes totes, ja parlarem nosaltres amb el teu professor de tecnologia perquè ho tingui en compte, si més no.
Fem una cosa?
Sí.
Si l'Abde les encerta totes?
Sí.
Totes, eh?
Totes.
S'endú una suadora de caravana.
Uou! Abde, paraules majors, això. Va, comencem. Primera paraula. Aquesta la diràs bé, bàsicament perquè sembla que m'hagis llegit la ment. Col·legi, amb la geminada, sí o no?
Amb la geminada.
Bravo! Una de cinc. Segona paraula. Pel·lícula, amb la geminada, sí o no?
Pel·lícula va amb la geminada, sí.
Vinga, va, Abde, estàs bé, eh? Tercera. Milió, va amb la geminada, sí o no? Milió.
Milió sense la geminada.
Ui, Joan, Joan, vés preparant la dessudadora que s'emportarà l'Abde. Quarta i penúltima paraula. Vila de poble. Va amb la geminada, sí o no?
Vila sense la geminada.
Uau. L'última de totes, 5 de 5. A veure si te l'emportes, Abde, aquesta dessudadora de la caravana. Excel·lent, amb la geminada, sí o no?
Excel·lent, va amb la geminada. I, de fet, ha sigut una de les paraules que hem trobat amb error.
Bravo!
Abde, que s'endú aquesta suadora del programa de la caravana de Ràdio Estel, però això no acaba aquí.
Aquí no acaba. Escolta, Abde, jo havia preparat unes preguntes pel teu... Fem una cosa, o sigui, la de sudadora ja l'has guanyat. Sí. Amb el teu professor parlarem i li diem que ets un alumne excel·lent i que n'has fet 5 de 5, ara ens el passaràs, però vull comprovar si realment el teu nivell és expert. Ara. Llavors, Chicharello, porta la geminada, sí o no?
Com? Podries tornar a repetir la paraula?
Chicharello.
Sense la geminada.
No! No passa res, la dessudadora la tens. Era pregunta a nivell expert.
Anàvem a provar. Anem a jugar amb el professor.
Sí. Roger, posa't el telèfon. Passa'ns el teu professor, Abde, sisplau.
Gràcies, Abde.
I felicitats.
Sí.
Ei, Roger.
Digue'm.
Escolta, tens un alumne excel·lent, eh?
Molt bo, molt bo, sí, sí, molt content.
Molt bo, s'emportarà una dessudadora...
De l'àmbit tecnològic, eh?
Home, però i del lingüístic no, i el català, també, i el català, home, català, per també. Favor. 5 de 5, l'última perquè era complicadíssima. Roger, et podem fer a tu una pregunta? Jo crec que has vist moltes L geminades, llavors tenim ganes de provar només una i que ens diguis si porta L geminades sí o no.
Una, perquè jo sóc enginyer, tot.
No passa res, els enginyers també dominen molt la llengua catalana. Joan, tria tu la paraula, va.
Va, posarem...
Ui, somriure.
És que... Cavilar.
Com? Cavilar?
Sí.
No, jo no li posaria.
Roger, sí que em porta!
He estat punyatero ara, Roger, he estat punyatero.
Era molt complicada.
Sabia que fallaria.
No Roger, deixa'm fer-te una darrera pregunta. Clar, els alumnes han vist que els webs educatius de Catalunya, paraules com excel·lència, estaven mal escrites. Heu pensat des de l'escola traslladar tot aquest treball al Departament d'Educació?
No, arribar a aquest nivell de traslladar-ho al Departament d'Educació no ho hem arribat a pensar. El que sí que pensàvem que de cara al proper any, que segurament ho repetirem, fer una petita aplicació, una petita web, on cada centre pugui posar-hi la seva adreça i el programa li digui quines paraules en aquella web estan mal escrites. I així cadascú es pot supervisar, diguem-ne, com té la web.
Molt bona iniciativa, eh?
I tant.
Suposo que sí, que ho farem l'any que ve.
I tant.
En parlarem, doncs, en parlarem. També que sereu L geminades, eh? O sigui, l'objectiu són les L geminades.
Correcte.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger Codina Comelles, professor de tecnologia de l'Institut Alexandre de Riquer, a Calaf, a la Segarra. I també moltíssimes gràcies a l'Abde i felicita'l de part nostra per aquests encerts, aquesta excel·lència amb les L geminades.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Roger, la Olma ja es posarà en contacte amb tu perquè l'Abde rebi aquesta dessuadora del programa, eh? Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Perfecte, gràcies. Adéu.
Bona vesprada amb Rafa Sanahuja.
Gairebé 2 minuts que passen de 3 quarts de 2 del migdia, de la tarda. Hola, hola.
Hola. A veure una cosa.
Què?
Tu vas repartint dessuadores sí. A la penya,
s'han
però...
de fer, encara.
Ah.
S'han de fer.
Perquè jo he mirat l'estoc de dessuadores a dalt...
S'han de fer.
I hi ha una teranyina allà a l'armari de les dessuadores, saps? No n'hi ha cap.
A l'armari de les dessuadores.
Se n'han de fer, eh?
Se n'han de fer.
Doncs fes alguna extra. I ja me la quedo jo, si de cas. És que ara això ja te la pago, eh?
Ho hem de parlar ara, aquí, això?
Bueno, parlem-lo, faci un bizum o algo. Si algú me la vol regalar, pot fer un bizum també.
Evidentment, com l'any passat, els membres d'equip d'aquest programa que tindran...
Tindrem a suadora? Sí, quin color és, perdona, que tingui?
Blanca.
Blanca?
Blanca amb lletres vermelles.
Però blanc. I no pot ser un altre color? És que a mi blanc, jo no porto res blanc. En blau marí no tens?
No.
Tienes algo en azul marina?
No. Podem provar-ho.
Ja parlarem
d'això.
Em fa il·lusió, però en blanc, justament blanc...
L'Abde que s'endú aquesta dessuadora. Em fa molta il·lusió que algú de Calaf porti una dessuadora on posa la caravana.
I que sigui perquè és un expert en L geminades.
Ah, exacte.
El professor...
Li hauríem de posar la caravana.
La caravana, amb N geminada i L geminada. I el professor, en fi...
Però li he posat complicat, home,
Home, ja, però... No sé.
És professor és enginyer, és professor d'informàtica.
Ja, però escriu, no? Aquest home escriurà...
Informàtica.
Escriurà coses...
Bueno,
no passa res, li perdonem, perquè ha estat molt simpàtic. Ha dit, sabia que fallaria.
No,
tothom
no,
ho sabíem.
I gràcies, mil gràcies per jugar amb nosaltres.
Home, i tant, i tant.
No faltaria.
Vinga, va, doncs, va, fem un... Ràpidament, les respostes que a Bravo van arribant.
Sisplau.
La gent no és massa d'Apple, eh? Aquí,
no?
Ja sé que vosaltres sí que sou de la secta Apple,
sí.
Però no, la gent es desmarca.
Desmarca.
Es desmarca de la marca.
Ara.
Es desmarca. De la marca Apple.
Val.
Oh. Són poetes.
Deia el magnífic Pepe Rubianes, esta es una gracia, si les ha hecho gracia...
Pues se la regalo para ustedes.
Sí.
Fora coches. Aquesta Aquesta música li agradarà a l'Abde.
Ja hem dit que...
Té pinta, té nom de qui li agrada aquesta música.
Segur.
A l'Abde...
Segur, segur, per què no?
Té pinta.
Per
bueno, no? Va, anem una mica amb recull de temes del dia. Avui...
No volies les... Ah, respostes era això, ja ho has dit. Respostes... Que la gent no era partidària d'Apple.
Ja està, és que és això. Aquí, ja? Les respostes que han arribat, cap era d'Apple.
Val.
Per tant, cap. Ningú té Apple. Els nostres oients. Són gent senzilla
gent humil,
i de pau.
Gent...
Ni un paper a terra.
De pau, eh?
Ni un paper a terra.
Val.
De pau massiva. Va, tira'm el soap. És gent de pau massiva.
Va.
És gent de la corda de pau massiva.
Vinga.
Que ara m'estic imaginant la
mira,
colla.
Mira, que t'ensenyo la dosa d'obra.
Ah, a veure.
Que a Núria m'ha enviat ara una fotografia.
A veure, a veure. La foto és molt guapa, eh?
De darrere posa
un programa sobre rodes.
I davant posa la caravana
blanca,
amb un logo.
I a baix posa alguna cosa més que no es llegeix bé.
A baix, perquè no, l'Andreu du la suadora i jo duc la samarreta.
Ah, la caravana no para. Posa a baix.
Exacte, la caravana no para.
Vale, doncs si la tens en blau marí me la quedo.
Sí.
XL, sisplau.
En fúcsia te la faré tu.
XL. Doncs avui els xurs estan variats, com
variats,
sempre.
Variats, eh?
Com sempre. Jo, deixa'm que faci un apunt.
Ai,
o sigui, la meva passejada diària per el territori Foro Cotxes...
Territori Comanche.
Sempre és un camp de mines. És
Val,
a dir,
sí.
Jo sóc molt conscient d'on treballo. Pensa que jo faig misses en aquesta casa.
Exacte.
I tal.
I ets conscient d'on entres, també.
Sóc conscient d'on entro i dels 50 fils que n'hi han, vaig descartant, i al final et porto els 8 que són radiables, val? Que no implicarien, en cap cas, imagino, espero, això és el... Bueno, com esclaten els fils a Foro Cotxes,
ah,
no?
Pensava que eren els punts volats. Els
són autèntiques bombes, bueno, conceptuals.
Una compte cosa que estem al... Com deia l'home abans, que estàvem a la Gravé, que estàvem al rellotge apocalíptic.
Sí,
aquest.
Rellotge apocalíptic. Doncs a Foro Cotxes crec que estan ja...
arriben
tard, exacte.
Val.
Han passat l'hora de l'apocalipsi. Doncs jo vaig descartant fils i al final et porto el que el José va tirar en efecte. És que em fa gràcia.
Tira. Sempre he dit que en aquest programa el tècnic també parla.
De dos
té la seva veu.
Bueno, és una mica editorialitza.
Exacte, veu de Matosses. Un dia farem una secció que es digui veu de Matosses.
Jo n'hi vaig oferir... aquesta és la...
mira. Veu de Matosses. Guapo,
sí,
això,
sí que s'hi sembla, la seva veu.
Sí.
Sí que s'hi sembla.
Parla així tot el dia, eh? Dius, bon dia, José, i ell et diu...
Dilluns. Bueno, perquè és un tio modern.
Només ho fa els dilluns, mira. Avui quin dia és, José?
Dilluns.
Com estem, Aún?
En fi.
Va.
En fi. Bueno,
va. Cotxes.
Experiencia denigrante con empresa de funcos personalizados.
Això et toca de prop, eh?
Sí, perquè jo tinc algun Funko a la meva... Ui, què està passant?
Està passant res.
Ah, perfecte, que entra la Núria a portar un paper. Perfecte, gràcies.
Núria és que sempre se'n recorda les coses que no se'n recorden les altres.
Molt discreta, molt bé. Com si no hagués passat res. Experiencia denigrante con empresa de funcos personalizados. Llavors, explica el Xur que la seva germana...
Sí.
És una empresa que tu li envies fotografies i ells se suposa que et fan un Funko amb l'estètica Funko i la capsa i tot, del que tu li demanes.
A mi m'encantaria un Funko de Rafa Sanaujo.
T'agradaria? A mi un de Joan Trias ens els podíem regalar.
Exacte, sisplau, feu.
Ens l'intercanviem. Però en aquesta empresa no, perquè és una mica... Mira, a veure, jo t'ensenyo una mica el disseny que la noia esperava. Aquesta és la germana, val?
Aquest és el que esperava?
És el que esperava, i és un gatet i un gos, no? O dos gossos, no ho tinc clar.
Un gos, un gatet i una noia.
I una noia, que és la germana del Xur. Val, doncs li va arribar això.
Uau!
Que fa molta por.
Fa por, eh? Sí.
I a més estan junts i, en fi...
I és més gran el gat que el gos.
És més gran el gat i el gos, els ulls estan injectats en sang, és com... Som com gats zombis, gos zombi, una cosa... És horrorós.
És horrorós.
Total, que... A més, no...
És que no sé descriure-ho.
No, és que a més han intentat reclamar i allà no contesta ningú. Bueno,
clar.
Timo piramidal de llibre, ojo, cuidao, amb els funcos personalitzats que los carga el diablo.
Clar.
Després, el tema que t'he tret aquest matí, al cotxe espatllat. Andy i Lucas canten en el metro i la gente pasa de ellos. Doncs mira, han agafat la imatge, que jo també havia vist, i ho comparteixen.
Tanto la quería,
exacte.
Tanto
allà enmig,
que yo...
jo et dic que hi ha com 7, 8 persones al voltant d'ells.
Sí.
Tothom mira cap a un altre costat o mira al terra i tal. Després sí. Ningú aplaudeix més que dues o tres persones.
Uau, jo creia que són... T'ho juro que quan has posat el vídeo...
Eren ells aplaudint-se.
Pensava sí. que eren ells aplaudint-se.
Sí. No, 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 és la gent. Tot i...
Però ha estat no és... com un... Ha estat com un... Sí. Mira. Molt bé. Exacte.
Això.
Molt
ha estat
bé.
Això. Doncs les respostes... Aquí et porto alguna resposta de Xur que m'ha fet gràcia. Diu, però estos dos no s'havien separat ja? No, encara no, no. No, estan fent la gira de comiat. Los usuarios del metro son de Allende los Mares. No los conocen.
Ai.
Ai, ho he portat per Allende los Mares, que m'ha fet molta gràcia l'expressió. Hi ha un que jo crec que expressa una mica un sentiment generalitzat, que és...
Sí.
Joder, qué vergüenza ajena.
Absolutament.
Un és aquest, ¿vale? Solo les aplaude una persona y para agradecer que dejen de cantar.
Uau. Uau. Pobra gent. Malament no cantaven.
N'hi ha un que és cunyadíssim, però que, què vols que et digui?
Compte.
Llegit, a mi m'ha fet gràcia. Diu, Andy Ivan. Boníssim. I després hi ha un que també m'agrada molt. No jodas que són dos tíos. Toda la vida pensando que era Andy Lucas.
No, pues és la veritat.
Andy de nom, Lucas de cognom.
Mira, mira, tenim els nostres Andy i Lucas particulars.
Home, aquí els tenim. Ell la queria, ell la queria.
Però aniries a cantar l'estribillo o no?
No, no, no. No, no, perquè no la tinc interioritzada. No, no, seria encara més patètic de lo que habitualment sol ser.
Sí. Sobre, jo crec que és cançó de La Bella i la Bèstia. Aquesta.
De La Bella i la Bèstia? Sí.
Sona a Disney.
De musical. De musical. Sí. De Disney on Ice. Andy i Lucas on Ice.
Andy i Lucas on Ice, el musical.
Ojut que no ho facin a un lloc, a un llac...
Un llac lloc.
A un llac gelat, perquè hi ha molt de pes ja. En Andy Lucas
ja
hi havia un que salvava,
entre concerts, però
ja no salva. Ja no.
Es va arribar a dir que pagaven a la gent perquè anés als seus concerts.
Sí.
Per omplir.
Als bolos dels pobles. Repartien entrades al dia, al supermercado dia.
És xungo, eh?
I la gent després no hi anava. És com allò de... Saps quan entres... Tu creus que... el descompte més regalat de Barcelona és per al zoo? O sigui, tu... És estranya el comerç...
Jo crec que ho és.
Que entres i no hi ha un exacte.
Sí.
Que no hi ha un taco de 20% de descompte.
Zoo i Tibidabo.
Zoo i Tibidabo, però jo veig més zoo, eh?
Sí, sí, ja més zoo.
No el grup valencià, que també separa, no. El lloc dels animals. Bueno, va, un altre tema abans d'acomiadar. Què nombre us gusta más para mi hija?
No, m'ho puc creure.
Sí, sí, i fa una enquesta el sur...
O sigui, perdona,
fa triar...
Forocotxes ha estat triant el nom, d'una futura nena.
El nom d'una nena. Clar, jo quan he vist el fil m'he preocupat, perquè dic, aquí pot haver qualsevol... No, però ell dona opcions.
Ah.
I són assenyades.
Sí, no és...
No demana...
Tremebunda.
Tremebunda, o jo què sé, Onda Cívic, coses, saps? Coses que podrien ser... No. Doncs s'ha de triar entre Lara... Mira que són macos, eh?
Sí.
Lara... Emma, que és la meva favorita.
Ah, mira.
Laia, Mariona, Lena i Lea.
És català, eh?
És català,
segur. Aquest forocotxero és català.
És català, segur, aquest forocotxero.
Laia m'agrada molt a mi.
Anava... Laia també, jo també. A la Eva jo li hagués posat Laia. Tot abans d'Eva, que no m'agrada gens. Bueno.
Li estàs dient...
No m'agrada el nom de la meva filla.
Estàs fent públic.
Ja ho sap, ella.
Ja ho sap, eh?
Li dic sempre. Li dic, no m'agrades...
Li dius tu, per evitar dir-li el nom?
No, li dic, ja m'he acostumat. Al principi em costava més, però ara ja m'he acostumat.
Filla, vine cap aquí.
I li dic, Eva, no m'agrada el teu nom, m'agrades tu. S'ho queda molt bé. Ella ho sap, eh? Ja, tu querías ponerme Carmen. Exacte. Jo volia Carmen o Laia. Eren les meves opcions, però van ser descartades de manera unilateral.
Va, anem acabant, queda dir-ho a demà.
Vale, ¿cuál es el caso más hardcore de famoso que pasa de pelazo a calvo? Aquí guanya un, que és Andrea Gassi.
Home.
Andrea Gassi i Travolta.
Un clàssic.
Vale? I després...
Un mes.
Aquest està... Un mes?
És dos aquest... mes.
No, un mes, perquè si no ens donarà temps de res.
Doncs vinga, va.
Va, no, dos mes molt ràpids.
Vinga.
Descubre si eres classe baja, media o alta. Aquest té el porto demà,
no, ja...
perquè hi ha una fórmula.
Sí?
Sí.
Hosti, boníssim.
Tenen una fórmula.
Porta'l demà, eh?
Demà el tinc ja. I després, la Thermomix cocina mejor que cualquier otro robot.
No és bo, també. Gràcies, Rafa. Fins ara.
De res.
Va, nosaltres que anem acabant, no sense abans dir-vos que demà en aquest programa tindrem a David Cid, portaveu del grup parlamentari d'En Comú Podem. Parlarem també amb Ruth Caral i de les seves històries de superació. Parlarem amb la Fundació La Caixa sobre aquest cicle de paraules de la ciència que s'està fent al Cosmo Caixa i dels canvis de temperatura que estem vivint els últims dies. Afecten o no afecten a la salut? On són les dones? Núria Ros, que parlarà amb una periodista, de veritat, una conversa guai, que valdrà la pena. Són Sole Sonega, periodista, escriptora i Premi Planeta 2023, amb la novel·la Les hijas de la criada, que la tindrà Núria Ros per parlar amb ella una estona. Amb Guillem Simó també parlarem, més conegut com a Dala, que ens presenta la seva nova gira, Delta, Arnau Paris, que ve aquí, Jacinto Valverde, com sempre, Òpera Rock amb Maria Voronkova, la Girocreta i la bona vesprada, com acabem de fer.
Ara.
Tot això demà a partir de les 8 del matí. Us deixem amb Estel Migdia. Fins demà. Adéu-siau.